A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a La Tertúlia. Avui divendres... Avui un divendres que ens ha començat assolellat, que ens està plovent, que, bueno, són imponderables del temps, que també a vegades condicionen la puntualitat de la nostra tertúlia, ja que els convidats doncs, estan supeditats a les inclemències del temps, al trànsit i d'altres ensurts. Josep Maria Camp, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bueno, això de creuar la Massana és una odissea a vegades, no?
Bueno, és que hi ha turistes, eh? Hi ha turistes i, clar, van una mica perduts, van a poc per la pluja, que estava fent un ruixat doncs, bastant important al centre de la Massana, però, bueno, lo important és arribar.
Sí, ningú s'ho esperava aquest dematí que fes aquest ruixant, tampoc.
No, però ens hem aixecat en un dia, bueno, sí, una mica tèrbol per aquesta terra, no? Per
aquesta calima,
aquesta
sí.
Pols amb suspensió, no? Però, bueno...
És així. Bueno, la Massana, que tu que has estat cònsol uns quants anys, malauradament tenim que parlar del traspàs del senyor Garrellà, que ha sigut cònsol també durant uns anys, i que, sí, bueno, sí, malauradament ens ha deixat, i impulsor també de moltes futures visions de la Massana, també.
Sí, efectivament, bueno, vull dir, ell va ser el cònsol que em va precedir a mi i un cònsol que teníem les nostres discrepàncies polítiques, no? Però més enllà d'això, que són normals, no? I que sempre han de ser, evidentment, respectuoses, doncs cal reconèixer doncs, tot el que ha fet per la Massana, no? I el que va suposar en aquell moment. Jo diria que va ser un cònsol valent per tot el que va fer en aquell moment, no? Perquè se'l coneix molt pel telecabina de la Massana, no? Però no només va fer el telecabina de la Massana, perquè en aquell mateix moment també va fer el telecabina d'Unió d'Arinsal amb l'estació, del centre del poble cap a l'estació, i va fer també el telefèric d'Unió de l'estació d'Arinsal-Pal. Per tant, un projecte important. També doncs, va impulsar la remodelació de tot el que és el centre de la Massana, amb la nova urbanització de la plaça de les Fontetes, la plaça del Quart, degut a la sortida del telecabina, no? L'edifici del telecabina. Bé, vull dir, són coses que s'han de reconèixer i que, vull dir, han deixat un llegat i una transformació en el que és a la Massana a nivell tant econòmic com social, no? I això es mereix un reconeixement, la veritat és aquesta, no?
Del que dius tu, Josep Maria, encara que, diguem, les opinions polítiques o, diguem, el color de partit, per dir-ho d'una manera també, fos diferent, forçosament, a vegades, molts cònsols també, el que potser prima és la visió de futur de la parròquia, independentment, a vegades, del color polític o de l'opinió política.
Evidentment. I jo, vull dir, he tingut l'honor i el plaer de treballar amb ell en d'altres aspectes, no? Per exemple, amb l'Unió Pro Turisme, que vam formar part pues, conjuntament i que ell sempre tenia molt bones idees, i bueno, vam impulsar molts projectes, no? Comando Flora, en fi, i la una miqueta donar aquella empenta turística que en aquell moment li faltava a la Massana, no? I ell era una persona molt activa amb aquest aspecte, i per tant, vull dir, bueno, tot el meu reconeixement, no?
Sí, perquè del que dius la Massana entra el Museu del Còmic, l'Ando Flora, el Beat Dressing, que celebrarà 10 anys enguany.
Sí, sí.
També tot l'espai, diguem, del Coll de la Botella, que ha sigut reconegut doncs, a nivell d'interès astronòmic per l'observació. O sigui que, clar, la Massana, diguem, potser de totes les parròquies d'Andorra hi ha hagut molta, diré, diversitat d'activitat per dinamitzar la parròquia, també.
Sí. En aquell moment doncs, vam creure, o sigui, no només amb l'estació durant l'hivern, o sigui, no només amb l'esquí, sinó que la muntanya, doncs, des de la muntanya es podia oferir activitats tot l'any, no? I vam apostar molt amb el tema de la bicicleta, que el senyor Garrellà justament va ser una de les persones que va començar a impulsar aquest projecte, i bueno, nosaltres li vam acabar de donar doncs, l'empenta necessària i, bueno, i l'ampliació de diferents activitats, tant a nivell de l'estació com a nivell de la Massana, no? I una cosa s'alimenta amb l'altra, i això ha fet que la Massana avui dia, o sigui, passés de ser una parròquia, diguem-ne, bueno, doncs més tranquil·la, amb una activitat pues, bastant modesta a nivell comercial, i avui dia doncs, veiem que la Massana doncs, té una activitat important a nivell comercial i a nivell turístic. No?
Sí, perquè de fet, últims campionats del món que hi ha hagut el juliol, bueno, el juliol de l'any passat, sí. Va ser una cita important. És cert que bueno, proves esportives, independentment del món del ciclisme, també curses de muntanya, també el Tour de França o la Vuelta que ens visiten, clar, tot això dona una visibilitat al país i un coneixement del país també arreu del món, per dir-ho així, importantíssim.
Evidentment, i això és a base de pica pedra, perquè vull dir, jo recordo que al principi quan hi havia les voltes ciclistes vam començar amb la Setmana Catalana, no? O sigui, la Volta a Catalunya, i després pues, ja va ser la Volta a Espanya, va ser el Tour, bueno, el Tour, mira, jo el Tour en aquell moment vaig coincidir com a conseller, el primer Tour que va venir a la Massana vaig coincidir com a conseller de la via pública, no? I de circulació, i bueno, va ser tot un esdeveniment importantíssim, no? una cosa molt, molt espectacular per la Massana, i que va comportar doncs, la seva feina a nivell logístic i tot plegat, no? I després a partir d'aquí pues, han vingut ja pues, diferents tours que aposten per la Massana, evidentment per Andorra, però vull dir per la Massana, no? amb final a la Massana, i això és positiu, també la Volta a Espanya, també, bueno, vull dir, és qüestió d'anar picant pedra, no?
Any 96, no, el Tour, si no recordo malament, potser, que acabava a Nepal?
L'any 96, potser sí, però jo crec que n'hi havia un, o sigui, no, el primer va ser anterior.
Anterior.
Crec, sí, anterior. Mm. Anterior perquè érem al consolat del senyor Pepito Montaner, jo crec que això devíem estar parlant de l'any 91, 92, per any.
Sí, cosa que el Tour, jo em recordo el 76 o 77, que també va passar per Andorra, que acabava la Seu d'Urgell. O sigui
sí,
que
sí.
L'història del Tour i Andorra, sí. podem anar buscant en el calendari, sí, ja porta,
sí, sí, sí.
No és d'ara,
sí,
o sigui, és de fa sí. molt de temps enrere.
Sí. El que passa que no pujava, diguem-ne, cap a les parroques altes, no? I penso que això és un encert també, no? Perquè és on hi ha, diguem-ne, les pujades... més pronunciades i on hi ha més espectacularitat, no?
Bueno, i és cert també que la xarxa viària no és la que tenim avui dia, és cert que també asfaltar un collada de beixalís que es pugui fer dels dos cantons,
sí.
També ha sigut doncs, un al·licient més també
sí,
per perquè la prova doncs, tingui encara més diguem, sí, dificultat
sí.
o presència.
Sí, sí, evidentment.
Bueno, veurem... Bueno, aquest any també toquen prova de Copa del Món de BTT, primers de juliol a la Massana, que també és un incident més, diguem, bueno, incident en el bon sentit de la paraula, o sigui, un al·licient més de turisme.
Un al·licient més, sí, evidentment. Sí, perquè el que hem de fer entre tots és intentar diversificar la temporada turística, no? O sigui, que hi hagi activitat durant tot l'any, o sigui, això, bueno, ara es veu cada vegada més, no? O sigui, intentar que no hi hagi tanta massificació en moments determinats, que això evidentment hi serà, però intentar que l'augment no sigui justament en les èpoques on ja tenim molta gent, no? Sinó en les èpoques que són més tranquil·les, no? I aquesta és una de les accions, vull dir, que permeten desestacionalitzar el turisme, no? Entre altres. Em sembla que també ve la Vuelta a Espanya aquest any, no?
Sí, si no recordo malament, em sembla que sí que tenim una part de d'esdeveniment. Bueno, hi ha també una prova que es farà dintre d'Andorra també de ciclisme, que serà la primera vegada que es farà.
Sí.
Bé, són coses que
sí,
és cert que quan s'acaba la temporada d'esquí, diguem, de segons l'inhibició, que aquest any bueno, ha sigut una miqueta com ha sigut, però bueno, hem tingut neu tard i no ha sigut malament que
sí.
Setmana Santa ha sigut com ha sigut, perquè ja sabem que quan cau tard no ens beneficia.
Bueno, però vull dir, a veure, també hi ha molta infraestructura hotelera i emplenar-la sempre al 100% o al voltant del 100% és complicat. Vull dir que per Setmana Santa hi hagi una ocupació del 60% quan és una setmana, vull dir, quan cau tan tard, diguem-ne, passat dels mitjans d'abril, doncs la gent ja tenen ganes de platja i de canvis, no? Bueno, però vull dir, aquí estem i avui dia podem veure que hi ha turisme tots els dies de l'any.
Cert, del que dius, de fet, també els ponts de maig a França ens ajuden bastant a nivell de turisme i es veu que, doncs, que hi ha francesos que estan per al Principat. També és cert que dintre d'això, doncs, hi ha hagut esdeveniments que s'han creat per justament espaiar aquesta ocupació i aquesta visita de turisme, aquesta desestacionalització, el més fàcilment possible amb Classicant, els Sacsfest i altres coses, dius, emplenar o, diguem, augmentar, diguem, aquest volum de turisme amb interessos culturals o altres.
Sí, sí, ara mateix, vull dir, jo crec que ara el mes de maig, aquesta primavera, és una època important a nivell d'esdeveniments culturals, no? El Classicant, l'Ull Nu, el Festival de Pallasses, bueno, vull dir que hi ha molta activitat cultural i això hem d'estar contents i orgullosos, no?
És que potser pequem, jo diria, a vegades de no massa ben acostumats, però potser l'oferta que podem arribar a tenir en tot el país a nivell cultural, esportiu i moltes coses més, si ho comparem a una ciutat de la mateixa quantia d'habitants, no ofereix. O sigui que si agafem una ciutat que sigui a França o Espanya per als veïns propers de 80-90 mil habitants, no ofereixen el que nosaltres podem oferir.
No, perquè a més del o sigui, que la majoria, moltes d'aquestes activitats les organitzen els comuns, els diferents comuns, i són activitats de qualitat, i amb un preu també diguem-ne, més assequible que no pas segurament quan són gent de... que actuen en d'altres països, que el seu caché és més... Bueno, l'entrada, diguem, és més cara, no? Però, vull dir, o sigui, l'èxit d'això està que hi ha els comuns i el govern que estan implicats en aquest mateix projecte. I entre tots doncs, fan tot aquest volum, aquest gran volum, diguem-ne, d'activitats i de culturals, esportives, etc.
El que a vegades ho hem comentat, el difícil a vegades és poder quadrar una agenda que satisfaci a tothom i que no hi hagin activitats, diguem, molt similars que solapin, perquè això sí. Sempre dius, ostres, hi ha això que m'agrada, això que m'agrada, això que m'agrada, i què faig, no?
Sí, sí, això sí, és veritat.
I algú tinc que sacrificar, no?
Sí, 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 sí. Però, bueno, això és complicat, perquè hi ha vegades... vull dir, entre parròquies, o sigui, hi ha dies assenyalats que toca una activitat aquell dia i toca, i això es pot solapar de vegades pues, amb d'altres, però bueno, vull dir, jo crec que hi ha gent per tot també, i home, sí que les més importants s'haurien de mirar de coordinar, no? Però bueno, jo em sembla que s'està fent prou, no? També.
El que, bueno, tu com a cònsol que has sigut, una cosa, i que amb la Massana amb molta muntanya, creus que teníem que, per part dels turistes i excursionistes que tenim, conscienciar-los més que, no diria que la muntanya enganya, però la muntanya es té que respectar, perquè els bombers van tenir que rescatar una parella espanyola a vora dels estanys de Juclà.
Sí.
Dius, aviam, hi ha uns costos, ja veurem si qui assumeix els costos, si és govern o si és aquesta parella per imprudència que...
Bueno, és que per fer malament rai.
Ha sigut per cansament i per mala previsió, o sigui que... Hi ha un moment que et dius, bueno, d'acord, però qui la fa la paga, no?, per dir-ho així.
Sí, però, clar, a veure, un rescat amb helicòpter és molt car, també, no? Mm. Aleshores, vull dir, qualsevol persona que no sigui federada, doncs, clar, com té una assegurança que li pugui cobrir tot això, no? No ho sé, no ho sé, la veritat és que no ho sé com funciona exactament, però sí que és veritat que falta una mica conscienciar a la gent, tant a la gent del país, que suposo que n'està una miqueta més, no? però també als turistes, que si van a fer muntanya que vagin preparats i que s'informin de l'excursió que volen fer, el temps que requereix, l'avituallament, també el tema de la vestimenta, del calçat, tot això és important, no? Les inclemències meteorològiques que poden canviar durant el dia, poden canviar dràsticament, doncs tot això, no? I jo crec que abans d'emprendre una excursió una miqueta important, com a mínim que s'atancin a l'oficina de turisme de Torn, i que, perquè hi ha uns llibrets molt macos, a més, que et diuen les diferents excursions, el temps que requereix fer cada excursió i, bueno, i la dificultat de la mateixa, no?
Del que dius, potser molta gent avui dia peca de massa facilitat d'informació, a vegades internet, xarxa social, el sí. que fos, que no forçosament és la més adequada o la més pertinent,
sí.
i el que dius tu, no, informació i turisme, protecció civil i altres Clar. Coses. Avui en tenim un exemple, aquest dematí, com deies tu, ha fet maco amb una miqueta de calima, però dius, mira, tinc ganes d'anar a caminar a la muntanya i vaig. Ara es pot girar el dia i et trobes sota la tempesta, també.
Sí, 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 sí. Per fer muntanya, avui dia que encara hi ha neu, sobretot als cims de les muntanyes i segons a quines zones, no, les parts obagues i tot plegat, vull dir, bueno, s'ha de vigilar i s'ha d'anar preparat. Jo crec que han de ser ja uns excursionistes ja amb un cert nivell per poder accedir amb aquestes condicions a la muntanya. Una cosa és la baixa muntanya, una altra cosa és si fan l'alta muntanya, perquè això se'ls pot complicar.
El que dius és que potser molta gent de ciutat dius, ah, me'n vaig a la muntanya i és com si faig un passeig a la platja, i no té res a veure, per desconeixement i
no,
per tot el que dius tu.
No, a més que poden fer muntanya perquè hi ha molts llocs on és fàcil, són de fàcil accés, on és prou pla, on no hi ha neu, però sí que si s'embranquen a dia a pujar amb un pic o si veuen neu, vull dir, cuidado, que poden anar fins al costat de la neu però que no vagin tampoc gaire més amunt si van amb bambes, perquè amb bambes no es pot anar en llocs on hi ha un metro de neu.
No, i del que dius, em recordo un dia que tenia el Jordi Serracanta del Comú, conseller Comú d'Ordino,
sí.
que ha vist gent per la vall de Sorteny amb xancletes o amb tongs,
sí, sí,
no?
Sí,
amb hawaianes, que et dius, aviam, ets conscient del sí, que fas sí. on vas?
No, i amb biquini, i després a la tarda se'ls pot girar una tronada d'aquestes espectaculars amb llams, troncs i pedra, i clar, i sense portar l'equipament necessari.
Bueno, a part del que dius d'un biquini, independentment que la radiació solar a la muntanya...
Sí, també.
Cuidado, és que el que enganya és que l'aire és fresc, estàs amb alçada, fa bo, estàs a gust,
sí,
però el sol pica.
Sí.
I baixes vermell a vegades ja com un escamarlat, no?
És com a pebrot, sí, sí.
Això són coses que també, doncs, no... La gent no calcula a vegades,
sí,
tinc impressió.
Sí, sí, sí.
Bueno, esperem que no hi hagi massa ensurts en aquesta propera temporada d'estiu que s'apropa per les muntanyes andorranes, que ja es té que ser prudent.
I tant que sí.
I tant. Una cosa que el Fòrum de la Joventut ha fet, ha encarregat un estudi, 15.000 euros per saber una miqueta la situació laboral dels joves. És cert que la primera feina, sortir d'estudis, començar... És cert que a vegades potser no és tan fàcil per als joves formats, per dir-ho així, que surtin d'estudiar, de fer aquesta primera inserció laboral.
Sí, bueno, clar, és que estem parlant de joves segurament menors d'edat, no?
O sigui, menors no forçosament.
O no forçosament, clar. Bueno, primer de tot, per treballar s'ha de tenir ganes, això jo sempre ho dic, s'ha de tenir ganes, si tens ganes de treballar, pots treballar. Clar, avui dia no és com abans, que anaves a aprendre un ofici i no et pagaven, avui l'has de pagar i a més t'han d'ensenyar. Vull dir, no ho sé, però jo crec que està bé, que es facin estudis d'aquests, que es mirin a veure què és el que cal fer per millorar aquesta situació, i sobretot jo crec que s'ha d'impulsar els joves que tinguin ganes de treballar, tinguin estudis o no, que un ofici és tan important i tan respectable com qualsevol que tingui una carrera, perquè fan falta els oficis, i que, bueno, treballant després et dones compte que pots créixer i pots fer moltes coses sense dependre de d'altres, no? Dels pares, de la família, dels amics, d'ajudes del govern, etc. I aquesta llibertat també és molt important, no?
Tu creus que potser hi ha encara una part, diguem, fredolica d'empresaris que dius, ostres, estic contratant un jove que no té experiència i el tindré que formar, tal, que em durarà... No, diguem, la primera oportunitat sempre és... es té que agafar.
Sí, i aquesta por. Vull dir, jo crec que l'empresari amb això pot tenir una miqueta de por quan contracta amb algú, però no ho sé, aquí entra molt també la part psicològica, tu veus la persona, si té ganes de treballar, si té... bueno, vull dir, si té
predisposició,
predisposició, doncs jo crec que, escolta, tots hem començat per aquí, hem tirat endavant, no? I tu has de tenir, has de posar-hi, el jove ha de posar-hi il·lusió i empenta i predisposició. I aleshores, vull dir, tot funciona, no? Cadascun dins de les seves capacitats, però, bueno, avui dia, què passa? Que els joves, jo el que veig, perquè tracto molt amb jovent, i avui dia, doncs, veu joves que de ganes de treballar no en tenen cap, no? I per què? Perquè, bueno, vull dir, s'acomoden, no? Surten de l'escola, van a l'escola, alguns pues, amb més èxit, d'altres amb menys, però vull dir, bueno, s'ajunten i entre ells és allò, va, avui anem aquí, demà anem allà, i el treball, vull dir, ni hi pensen, no? Sortosament és una part més petita, però hi és. I aquí és on hauríem de mirar d'incidir des dels diferents serveis de l'Estat per mirar de canviar aquesta dinàmica d'aquests joves que no és la més adequada. No?
Sí, generar un interès, perquè de fet sí. El jove, si no recordo malament, segons els sistemes escolars, als 13 anys fan una setmana d'integració en una empresa, després quan en tenen 15 o 16 també estan o 15 dies o una miqueta més, per justament intentar descobrir el món empresarial què és el que els hi pot atraure. Potser és una cosa que,
sí, sí. No,
que es tindria de potser ampliar una miqueta més, també.
Sí, home, jo penso que aquí s'està fent perquè els tres sistemes educatius estan amb això, no? Estan promocionant i fan jornades de portes obertes inclús, no? I de aportar empresaris, de portar universitats aquí per que vegin, que visualitzin tots els diferents les diferents possibilitats a nivell d'estudis, però també a nivell d'oficis. Jo crec que aquí anem una mica coixos, que hauríem potser d'incidir. I després també veig que és interessant els diferents serveis públics que hi ha, com policia, bombers, banders, tot això, que també estan promocionant des de les escoles el seu treball, que visualitzin tot el que fan per mirar d'incentivar el jovent a que, doncs, si tenen aquesta voluntat de servei públic, doncs que puguin, que vegin tot el que fan i les possibilitats que tenen, no?, a nivell de treball i de desenvolupament de la pròpia persona.
Sí, perquè del que dius, jo em recordo perquè m'ho han dit, segons quin país, és que segons quin ofici fas d'aquests cossos de seguretat, jo ho sé i m'ho han dit, no, jo soc policia però no m'agrada dir-ho, a Espanya, per exemple, sí. O a França també, no? Dius, aquí al país ningú et dirà, no, jo no dic que soc policia, no dic que soc urbano, no dic... No hi ha una acceptació, diguem, de la societat de tots aquests cossos, diguem, especials, per dir-ho d'una manera,
sí.
Que tots estan ben vistos.
Home,
i ben valorats.
Són cossos són cossos que estan ben vistos i que la gent que s'hi apunte, jo crec que hem de tenir aquesta, bueno, voluntat de servei, no?, al públic, no?, d'ajuda, i jo penso que hi ha molta gent que les proves, vull dir que a nivell de policia veiem, per exemple, que cada vegada, doncs, no sé si es presenten els suficients o no, però que, bueno, que hi ha una acceptació.
Mm-hmm. Doncs sí, anirem a publicitat i tornem a trobar el Josep Maria Camp aquí amb nosaltres als estudis i recuperarem el nostre amic Richie Ponce per telèfon.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Imagina el teu viatge somiat per Itàlia.
Tastant la burrata, el tortelli, la tagliata.
No t'ho imaginis. Avui, transporta't a Itàlia. Demana taula al restaurant Sottovoce.
Tots els sabors d'Itàlia t'esperen al restaurant Sottovoce, aquí, a Andorra la Vella.
Carrer Na Maria Pla, 19, primera planta. Telèfon 879-444.
Sottovoce, l'amore a tavola.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maracamp i l'amic Richie Ponce, que està amb nosaltres al telèfon. Richie, benvingut, gràcies.
Enric, Molt bona tarda, molt bona tarda a tothom. Disculpes per aquest problema, perquè saps que porto a Andorra, primera vegada tota la meva vida que em va passar de punxar un pneumàtic. I just amb la pluja, que començava la pluja, així que va ser fatal.
Això és el que se'n diu casualitat de circumstàncies, o sigui, o problemes afegits, no? Dius que dius, punxo i a més plou.
No, però bé, i escolta'm vos, perquè realment coses molt interessants, estava escoltant la tertúlia i bueno, els temes d'actualitat i de realitat, no?
Una realitat que, i tu l'has viscut de primera mà, avui dia, per raons de costos, els fabricants d'automòbils ja suprimeixen la roda de recanvi, com a molt et deixen un kit per poder reparar tu mateix, però segons com és la cosa, et trobes més tirat que una borilla amb una vorera de carrer, amb un cendrer, no?, per dir-ho així.
T'ho juro, i sobretot, a veure, jo, perdó, no vull ser una mica irrespectuós, però jo vinc de l'època que nosaltres canviàvem el pneumàtic, no? Anàvem al terra, ens embrutàvem les mans i tal, i ara de cop i volta trucar a la grua, i em sento com una mica inútil perquè això ho fèiem nosaltres mateixos. No sé si estic equivocat o vinc d'un país que està diferent.
No, tens tota la raó, eh? Bueno, una salutació d'entrada, Enrique. Mira, és que ara, avui dia és complicat, inclús que tinguis la voluntat de canviar la roda, és complicat fer-ho perquè et donen unes eines, uns kits, que ets incapaç de descargolar el tornillo. És que no... És impossible. Bueno, per això estan les assistències, per això, eh?
Sí.
Bueno, has descobert una part de l'assistència a Andorra que és molt bona, però bueno, ho deixarem aquí. Richie, ja que et tinc, aquest any un 5,7% de més de contractació de treballadors per a fer la temporada d'hivern, enguany s'ha allargat, doncs, per certs sectors la contractació fins al juny. Bueno, podem dir que ha sigut una temporada amb bastanta feina, o per dir molta feina en moments puntuals, i amb la gran majoria de preparació que hi ha hagut anterior, sense casos, diguem, desesperats o mal informats de persona que ha vingut aquí i que s'ha trobat una miqueta amb el peix a l'aigua, no?, per dir-ho així.
Bueno, tal com ho dius tu, és a dir, les coses semblen que finalment s'han encaminat i està bastant bé, està tot molt bé. Hem tingut molt bones respostes dels empresaris d'interior, de servei d'immigració, sobretot, que el personal de servei d'immigració amb el temps ha triplicat la seva feina, però amb més empatia, i això és vital de vegades per tot el que és la tramitació. Això no vol dir flexibilitat, al contrari, nosaltres no volem cap tipus de flexibilitat, sinó una mica de aquest contacte o aquest nexe que no hi havia abans. Bueno, hem arribat a ser aquest punt intermig per decodificar algunes coses, sobretot amb la nostra comunitat. Exactament, tal com ho dius, el percentatge de contractacions, i tal com havíem dit fa uns anys, estava dins de lo que es plantejava, perquè la contractació a sud-americans i puntualment als argentins pujaria per un motiu molt clar, perquè coincideix la necessitat del mercat de feina d'Andorra i la necessitat dels treballadors argentins. I entenem que les coses van millorant. Com única cosa per destacar més enllà d'aquesta situació, bueno, que han estat molt positius els controls que s'han fet a la frontera, al carrer, als pisos, i ara amb l'última mesura de que serà necessari el permís de residència, el contracte del propietari, anirem millorant a poc aquest problema de l'habitatge, que és no només per als treballadors de temporada, sinó per tot el món. És a dir, fent un resum positiu, 100%, aquesta extensió fins al juny molt positiva, i sobretot pels empresaris. voluntaris també, que ens han dit que era una cosa que realment la necessitaven, i amb el temps, a veure si tot millora definitivament.
Del que dius, Richi, també doncs, hi ha un efecte joc dels petits estats, que clar, entre les delegacions que vindran es tindran que estar allotjats, serveis i altres coses, també això fa que doncs, potser ha interessat doncs, que hi hagi aquesta pròrroga de permisos de treball per cobrir unes necessitats per tenir uns jocs doncs, que siguin bé, perquè res, estem a primers de maig, és cosa de 3 setmanes i poc que estem en aquesta fita.
Sí, ja la tenim aquí. I, bueno, ha estat el punt, sembla indispensable i va ser l'eix d'aquesta flexibilització, d'aquesta extensió. I perquè després, just pegat al joc del petit estat, està el rugby a 7 de la Conferència Europea. Això vol dir que vindran pegat, és a dir, acaba un i comença l'altre, comença un altre esdeveniment internacional de nivell molt, molt rellevant amb molta afluència de públic. És a dir, per sort, i tornant una mica a lo que vosaltres estàveu parlant, aquest equilibri d'esdeveniment són vitals per turisme, bueno, per el mercat, el teixit empresarial i laboral.
Sí, el que deies tu, Gemaria, aquesta desestacionalització,
sí.
Bé, ho estem bé en jocs, rugbi, o sigui,
un altre,
més coses.
Un altre dels exemples, veus? És el que diem, no? I finalment, mira, un país el fem entre tots, siguin els nacionals, siguin els que viuen, els que treballen, els temporers, els no temporers, tot aquest conglomerat és el que fa l'èxit d'un país, no? I jo pues, això ho celebro, no? I celebro també que la comunitat argentina, aquests treballadors argentins que venen, doncs, bueno, s'integrin plenament al país i que aportin pues, el seu gra de sorra, diguem, no? Això és bo, és positiu, i que les coses millorin, perquè és veritat que ara hem tingut una immigració, o sigui, una mica descontrolada en aquest sentit, però que a poc jo crec que les coses van tornant al seu lloc, i que es fan les coses millor, i que només es poden fer millor si hi ha l'ajuda i la col·laboració també de tots els sectors, no? Per tant, ho hem de celebrar, hem d'estar contents.
Ho vàrem dir en una altra tertúlia, ho vàrem comentar. Nosaltres, aquí a Andorra, per la diversitat de nacionalitats que tenim, de cultures, de religions, de persones, d'opinions, hi ha una harmonia. No tens guetos, no tens conflictes entre comunitats...
Sí, sí, sí.
Ostres, si anem a Nacions Unides, podem dir que som un model de país de convivència, per dir-ho així.
Sí, sí, perquè jo si no recordo malament, quan era cònsol, em sembla que en aquell moment vam mirar a veure les diferents nacionalitats que hi havia, i hi havia a prop d'un centenar de nacionalitats, que ara es deu haver augmentat.
M'han dit 150, l'altre dia em vaig quedar parat.
Sí, sí, veus? O sigui, jo et dic, això ja fa, t'estic parlant de fa ja 18 anys o més, no? O sigui, hi havia 100 o més nacionalitats, en fi, o sigui, un centenar de nacionalitats diferents, i tothom pues, visquia en harmonia, no? Som un país cosmopolita i al final tots som gent som ciutadans del món, no?, que dic jo.
I... És meravellós el que dius, perquè realment aquí es respira integració al 100%. És tal com ho estic dient ahir, és un dels països que més integració i tranquil·litat en aquesta integració i convivència és fantàstic. Jo crec que és una de les coses que a mi més van enamorar d'Andorra la primera vegada que jo vaig... arribar, és fantàstic. I
sí,
tal
sí.
Com ho diu, sense conflicte, sense cosa, sense cap cosa fora de lloc en aquest sentit, i és una meravella. O sea, de dir, jo estic molt, molt orgullós de lo que vaig trobar a Andorra de la mà de vosaltres, perquè vosaltres és els mateixos andorrans que van forjar aquest país. El que ho han fet d'aquesta manera, no podria sortir d'una altra manera si no ho haguéssiu fet així, amb bona intenció, tranquil·litat, molta pau, que sembla o sona com de pel·lícules i tal, jo ho veig superbé.
Sí, sí. No, és que, vull dir, Andorra, sense la immigració no podria subsistir, ens haguéssim quedat... Home, jo moltes vegades els hi dic a la gent, no? Sobretot als joves, escolta, quan 60 anys enrere, o sigui, les carreteres per arribar als pobles eren de terra encara. Eren de terra, eren camins de carro. Imagina't tu l'evolució. Aquesta evolució no és possible només amb el ritme, no amb el ritme, o sigui, amb l'economia que hi havia anteriorment, que era una economia simplement de subsistència, que sí, era suficient pels 6.000 andorrans que hi havia, però clar, això no et permet créixer, no? A partir del moment que tu creixes necessites mà d'obra i l'estructura del país doncs és la que és, o sigui, som pocs nacionals, ara som més, però vull dir, perquè ha vingut gent de fora i s'ha nacionalitzat, o si no seríem els mateixos, ja no existiríem, hauríem desaparegut. Per tant, això és bo, hi ha molta feina a fer encara, evidentment, molta feina a fer a nivell de treball, a nivell salarial, a nivell de, bueno, en fi, de moltes coses que hem d'anar fent a poc a poc, però que tothom, des del seu lloc, tothom ha de col·laborar i ha d'empatitzar perquè tot això vagi a millor.
Exacte. Doncs que aprofito ara mateix, com que parlem d'integració, aprofito per convidar-los. Es fan els 30 anys de les relacions diplomàtiques entre Argentina i Andorra, que van començar molts anys abans, les relacions comercials, de turisme i de vida, però a nivell diplomàtic, i us convido a la setmana que es farà del cicle de geografies, del 12 al 17, amb la Cloenda el dia 17, dissabte 17, allà a la Cortinada del Rino, allà davant del golf, en el pàrquing, farem una festa argentina amb el tradicional asado argentí.
Molt bé.
Un cocillar allà a Osaka i folclore, tango, rock nacional argentí, compartir. L'Enric ja em coneix que fem pinya, parlem... No, cotillem una mica també, fem una mica de... Lo passem realment molt bé, així que us convido, perquè realment sou gent que ha fet coses pel país i també heu fet coses amb gent argentina, no?
Sí, sí, hombre... nosaltres, mira, jo sóc d'un poble, jo sóc de Rinsal, i a Rinsal sempre hi ha hagut una comunitat argentina activa, que són empresaris... I a més a més, vull dir, en els diferents llocs que vaig a Rinsal, per exemple, els supermercats, els establiments de restauració, escolta, els argentins t'atenen en català, cosa que els he de felicitar.
Oh, que alegria, quina alegria que em dones, perquè jo faig moltíssima força per l'aprenentatge del català, és com la meva... La meva creu que insisto i ahí anem fent.
Bueno, s'ha de fer. Tothom ha de posar de la seva part, perquè si volem aquesta integració i aquesta empatia, ha de ser així, els uns pels altres.
Sí, ja. Aquí la força de només un costat no
funciona.
No funciona.
No és suficient, diguem.
De la feina també, sí. El que vol treballarà. El que no... Bueno, i passa el mateix com el català. Amb el català. El català, si vols aprendre, si vols integrar-te, serà molt més fàcil.
Evidentment.
Parlant del català, hi ha la llei del català que té més o menys un any. Ja s'ha vist que quan hi ha hagut aquestes classes, tal, l'aforament s'ha omplet, però quasi de seguida. O sigui que va potser també per una part de interès de la persona, cultura, curiositat, quan dic curiositat, bona curiositat, de dir, doncs sí, estic en un altre país, tinc que aprendre la llengua, em tinc que integrar. Tot això, doncs, tant comuns com govern, ha posat eines, el que potser el volum d'eines disponibles no correspon al volum de necessitat que hi ha perquè hi ha gent que s'ha quedat fora, o sigui que encara hi ha potser una miqueta d'espai a fer.
Però és que, esclar, a veure, és que hi ha molta gent que porten 20 anys aquí i no parlen català.
Això és una altra cosa.
Aquest, bueno, però aquest és el problema. Si ara juntem aquests amb tots els que han vingut de fora, doncs clar, és més complicat, no? Però jo veig gent que porten poc temps aquí i estan parlant català. Si més no ho intenten, no? Però molts el parlen, que jo em quedo sorprès i dic, ostres, doncs ho han après bastant ràpid. No ho sé, si hi han vingut una miqueta amb l'aprenentatge fet des del seu país o no, perquè...
Potser no és qüestió d'interès, perquè ja, com dius tu, jo n'he conegut també, Joan Maria, gent que porta 20, 30 o 40 anys i no parla català al país.
No, com dius tu.
Nouvinguts, porten 6 mesos, un any, i ja parlen molt bé o força bé el català, perquè han volgut aprendre.
Clar, és que després, és que a més a més això s'ha polititzat, però no polititzat per part d'Andorra, cuidado. S'ha polititzat pel tema de Catalunya, Espanya, els uns contra els altres, i resulta que nosaltres rebem aquí, no? Rebem les castanyes aquí. Sí, és així, és així. Però bueno, vull dir, hi hem de posar tots els mitjans necessaris i la empatia per tirar això endavant, no? I d'això depèn molt, doncs, els que estan al capdavant de les diferents associacions, no?, de residents. I en aquest cas jo penso que el senyor Ponce està fent una feina extraordinària i d'empatia i de, bueno, vull dir, amb responsabilitat i bé, no? Molt bé.
Moltes gràcies. És una feina que bastant difícil perquè no es veu i és 24 hores. És a tot arreu quan et trobes algú a intentar no insistir, però sí no una mica donar-li algunes raons que... Perquè de vegades també és el que vosaltres dieu. Hi ha gent que porta molts anys aquí i aquesta gent és la que pot ser impossible que canvien aquesta opinió. Però els que són nouvinguts és el moment ideal perquè ho facin, més enllà de la llei. Jo crec que aquí la llei ha estat com l'eina final, però crec que aquí... I a més, passa una cosa, els argentins... els agrada moltíssim aprendre llengües, idiomes. Però aquí, com que els no tenien tanta exigència, bueno, ara no hi ha opció.
La culpa ha estat nostra, perquè des de que va començar la immigració, pues, clar, Andorra, pues, amb aquesta facilitat d'aprenentatge de llengües que teníem, perquè vulguis o no, ja d'entrada ja parles tres llengües, i si no quatre, pues, ojalà, i tant de bon parler són 20, no? Vull dir, per donar el servei al que sigui, no? I per mirar de fer-nos entendre amb qualsevol. Però, i això ha fet, pues, que la gent que han vingut no tenien aquesta necessitat de parlar català, no? Però, en canvi, sí que haurien hagut de tenir aquesta empatia amb el país, no? Per una plena integració has de parlar la llengua del país, a qualsevol país que vagis. És així. I per això nosaltres, el ser minoria, doncs necessitem el reforç de la llei, perquè si no, un país gran no necessita, perquè si no parles el seu idioma no t'entenen. Així de clar.
I aquesta solidaritat, o com se diria, no... s'ha d'agrair i és el més difícil, aquesta facilitat que han donat els andorrans a la gent de fora de parlar en la llengua del de fora és una acció molt que demana gratitud, i la gratitud no només és dient gràcies sinó fent coses. Parlen català o intentant, com no, si no es fa del tot bé, intentar, com jo, que jo parlo molt malament, però ho intento, de vegades inventant paraules i tal, però no, perquè vaig cap endavant, però també amb accions d'integració, de participació, d'escoltar, de treure aquesta motxilla que portem d'ansietat, de que tot és intensitat, i escoltar a la gent d'aquí, que la gent d'aquí és la que ha fet aquest país tan maco i que ens obre les portes. És agraïment en accions, no només en paraules.
Bueno, s'agraeix, eh?
Bueno, és una visió, diguem, pertinent que estàs fent, Richie. Una cosa que potser, per acabar el programa, que encara el país sabem que som un país de serveis, ahir primer de maig, generalment festa del treball, no per tots, segons quin servei, doncs és festiu. Aquí, doncs, hi ha... també, per exemple, hi havia un exemple a França que els que tenen fleca doncs, no era considerat com un servei essencial, tenien que tancar. Aquí nosaltres, doncs, clar, dies de tancament obligatori, 4, Nadal, Cap d'Any, Meritxell i Constitució, primer de maig, això és una cosa que es va fer un any però que no és forçament, diguem, fàcilment aplicable.
No, però... Però és que jo vaig amb llocs turístics. A Espanya mateix, si tu vas a la platja, els comerços de platja estan oberts a l'1 de maig. No estan tancats.
Clar.
Clar, o sigui, és que aquí visquem d'això. I amb un pont important d'aquestos, clar, vull dir, és complicat. El que passa que això ha d'estar controlat i s'ha de remunerar la gent que treballa d'acord amb el que diu la llei. No sé si això, jo suposo, ho vull creure que es fa així, però si no, vull dir, amb això sí. Després adaptar també els dies festius, o sigui, el primer de maig, per exemple, potser no cal tota la plantilla, amb molts dels comerços, doncs, bueno, però jo crec que una miqueta això, clar, és complicat, eh? És complicat i ho hem d'entendre.
Sí, segons com cau, que aquest any ha caigut pont, clar. Però clar, si cau un dimarts o un dimecres, dius... potser modelar, com dius tu, plantilla i recursos.
Claro, exacte. Però això sí, complir amb la normativa, amb el reglament del treball.
Molt bé. Richie Ponce, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres. Perdó per aquesta... Bueno, aquesta part com una mica fora de lloc. Ha estat una circumstància. Moltíssimes gràcies i agraeixo moltíssim a la tertúlia d'avui que m'ho he escoltat tot i, bueno, per aprendre, com sempre.
Fins aviat, Richie, una abraçada.
Fins aviat.
Moltes gràcies, una abraçada també.
Josep Maria Camp, gràcies per haver vingut avui i us desitgem a tots vosaltres un molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.